Bon dia. El conseller d'Empresa i Treball ha dit a les Planes d'Hostoles que la immigració és imprescindible per tirar el país endavant.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Malgrat aquest creixement, els empresaris ens demanen mà d'obra. Ens falta mà d'obra. Per tant, ho dic des d'una perspectiva clara i rotunda, la immigració ha d'integrar-se a la nostra societat, com va passar fa 100 anys amb la gent. Jo sóc jo provinc d'Andalusia, els meus pares, els meus avis eren d'Andalusia, va haver-hi aquesta integració que ningú la discuteix ara. Ara estem en una fase doncs idèntica, perquè es retroalimenta i és necessària.
Miquel Samper diu que els empresaris demanen mà d'obra, com ara escoltàvem, i que això obliga a portar gent de fora a treballar. Ho ha comparat amb la immigració andalusa dels anys 60. Samper també s'ha compromès amb l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, a potenciar el polígon industrial del municipi durant les converses i la visita d'aquest dissabte al migdia a casa nostra. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem, com sempre, la resta d'actualitat en titulars que de moment ens deixa aquest dilluns 7 d'abril del 2025.
El dia en 4 minuts.
La plataforma d'afectats per la hipoteca de la Garrotxa reivindica un accés assequible a l'habitatge. Ho ha fet aquest dissabte al matí en el marc del seu 11è aniversari. L'Ajuntament de Castellfollit de la Roca centrarà una part important del pressupost a fer millores a la xarxa d'aigua. Tenen previst col·locar comptadors digitals i substituir canonades a diversos llocs del municipi. La Palma i la Garrotxa col·laboren per primera vegada amb un curs de vulcanologia. Es tracta d'un curs d'estudis superiors multidisciplinari amb experts del CSIC i participació internacional des de les universitats de Barcelona, de Roma i La Laguna. En cultura, prop de 3.000 persones han seguit in situ el combat de corrandes de la Garrotxa. Montagut s'ha tornat a omplir de la glosa i de cultura popular en un dels actes amb més afluència que es duen a terme a la comarca. En esports, la Unió Esportiva Olot respira amb la tercera victòria consecutiva. L'equip de Roger Vidal va guanyar i al migdia el camp del Mallorca B gràcies a un gol de Pedro del Campo a la segona meitat. Ha superat l'Andratx, ha sortit del lloc de play-out i també s'ha situat en zona de permanència directa. En hoquei petits, també victòria de l'hoquei Olot, que va golejar el Cuer i segueix viu a la part alta. Els olotins van superar aquest dissabte al vespre a l'Alhambra Càjar de Granada per 6-1 a la Josep Jou en un partit totalment dominat des del primer minut. Ferran Sagrés va ser el gran protagonista amb un hat-trick. En tenis taula, el club tenis taula Olot no passa dels quarts de final de la Europe Trophy. Tot i classificar-se com a segons en la fase de grups, van perdre contra l'MSK Katga d'Eslovènia als quarts de final per 3-2. I avui tancarem l'informatiu parlant del conte El cavallet perdut, que apropa les figures de la faràndula olotina als més petits. Aquest llibre es va presentar dissabte, l'ha escrit Pep Fargas i compta amb il·lustracions de Nina Bach.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El Tribunal Constitucional preveu resoldre el primer recurs contra l'amnistia abans de l'estiu. El president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, diu que serà una sentència fonamentada i argumentada. Les instal·lacions del règim europeu del comerç de CO2 a Catalunya redueixen les emissions un 1,8% el 2024. Les elèctriques, la fabricació de paper i la producció de químics orgànics són els sectors que més baixen. Ingressen a la presó dos homes detinguts a l'estació del Nord que transportaven 10 quilos d'heroïna en una maleta. Tots dos procedents procedent d'Alemanya i, segons la policia, un era l'escorta i l'altre la mula de la droga. Crim masclista a Ourense, on un home de 72 anys ha matat la parella, 76 anys, a Obolo. Si es confirma, seria la setena víctima de violència masclista a Espanya ja aquest any. A la pàgina internacional, en política europea, però de cares a casa nostra, Cuerpo reclama accelerar la ratificació de l'acord amb Mercosur per contrarrestar l'efecte dels aranzels de Donald Trump. El ministre avisa que les borses estan donant un missatge molt clar que la política del republicà és perjudicial. I França deté tres jihadistes acusats de planificar un nou Bataclan. Els detinguts planejaven atacar una residència de joves, un restaurant o una discoteca. A l'apartat meteorològic d'aquest dilluns, dia marcat per al sol i les altes temperatures a casa nostra, on les màximes ja ronden els 20 graus. Això sí, a partir d'aquestes hores creixeran més nuvolades precisament al llarg del Prepirineu i també al prelitoral, i es formaran alguns ruixats que afectaran punts a l'interior, com pot ser la comarca de la Garrotxa, el prelitoral central i el nord de la Catalunya central. Això sí, seran xàfecs localment moderats i deixaran precipitacions poc abundants. Ja mirem de cara demà dimarts, tindrem condicions semblants, això sí, amb presència de més núvols cap a l'est i al nord, i la possibilitat d'algun xàfec dispers de tarda al nord és poca cosa, això sí, amb una tònica que seguirà al llarg d'aquesta setmana.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 7 d'abril de 2025 parlant del conseller d'Empresa i Treball, que ha dit a les Planes d'Hostoles aquest dissabte que la immigració és imprescindible per tirar endavant el país. Diu que els empresaris demanen mà d'obra i que això obliga a portar gent de fora a treballar. Ho ha comparat amb la immigració andalusa dels anys 60. Miquel Samper també s'ha compromès amb l'alcalde del poble a potenciar el polígon industrial del municipi. Aniol Puigvert.
El govern de la Generalitat ha fet una jornada de treball a la Vall de Núria, des d'on posteriorment s'han repartit les comarques per trepitjar territori. El conseller de Treball ha passat per la Vall d'Hostoles, on s'ha reunit amb l'alcalde Marc Puig, qui li ha demanat que tiri endavant el polígon industrial del poble, que permetria descongestionar el trànsit rodat de camions que passa per la zona.
Doncs és la necessitat de que el polígon pugui tirar endavant. Jo, clar, jo sóc el conseller del RAM i, per tant, jo crec que és imprescindible que tingueu aquest polígon, màxim quan, a més, la construcció d'aquest polígon i que s'hi puguin ubicar en ell empreses, doncs segurament descongestionaria la carretera Girona 531, que sabeu que doncs, té molt camió, que hauria de no passar per allà, doncs, per facilitar que els cotxes, bicicletes que puguin anar per allà, doncs, no tinguin aquesta mala companyia que pot generar doncs, accidents no desitjats.
Miquel Samper ha aprofitat la seva estada a la Garrotxa per visitar Massaló, una empresa dedicada a l'enginyeria amb moltes perspectives de creixement. El conseller l'ha posat d'exemple de les noves vies de model productiu que està experimentant la Garrotxa.
Jo crec que la Garrotxa ha fet, la Garrotxa, la comarca, una aproximació cap a la innovació molt important. Crec que es anirà combinant el que deies tu, de tota la indústria càrnica amb més coses segur. L'exemple de l'enginyeria n'és un.
Miquel Samper també ha dit que perquè les empreses tirin endavant és imprescindible la immigració. El fet que els empresaris demanin mà d'obra fa necessària l'arribada d'aquests ciutadans, tal i com va passar a Espanya durant la dècada dels 60.
Malgrat aquest creixement, els empresaris ens demanen mà d'obra. Ens falta mà d'obra. Per tant, ho dic des d'una perspectiva clara i rotunda, la immigració ha d'integrar-se a la nostra societat, com va passar fa 100 anys amb la gent. Jo sóc jo provinc d'Andalusia, els meus pares, els meus avis eren d'Andalusia, va haver-hi aquesta integració que ningú la discuteix ara. Ara estem en una fase doncs idèntica, perquè es retroalimenta i és necessària.
L'alcalde de les Planes també ha demanat al conseller d'Empresa i Treball la potenciació de l'Institut de Mer com a referència de la formació professional de la zona. El conseller ha reconegut que sense oficis tradicionals el país no pot tirar endavant i s'ha compromès a estudiar la mesura.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Més temes, la plataforma d'afectats per la hipoteca de la Garrotxa reivindica un accés assequible a l'habitatge. Ho ha fet aquest dissabte en el marc del seu 11è aniversari. Consideren que a la comarca hi ha una situació d'emergència i que hi ha casos de famílies que es veuen obligades a compartir pisos. També denuncien discriminació racial a l'hora de voler accedir a un habitatge.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
Aquest dissabte al matí una cinquantena de persones van participar en una manifestació reivindicativa a Olot per un habitatge digne. El principal missatge de l'entitat és millorar la situació que tenen moltes famílies quan volen accedir a un habitatge i que no poden fer-ho per falta de recursos econòmics. Precisament 11 anys després de la creació de la plataforma La Garrotxa, desitgen que l'habitatge no sigui un problema general i preocupant arreu del territori català com és actualment. Un dels membres de la PA Garrotxa, Mari Drame, ha donat més detalls d'aquestes reivindicacions.
Estem reivindicant que volem un habitatge digne. Quan diem habitatge digne no estem demanant un habitatge gratuït, sinó un habitatge assequible, on la gent pugui pagar un habitatge acord amb el seu sou. També estem reivindicant que aquesta problemàtica no només afecta les persones racialitzades, sinó que és una problemàtica de país.
Des de la PA Garrotxa defineixen que la situació a la comarca en matèria d'habitatge és preocupant i on hi ha famílies que viuen en un context alt de vulnerabilitat. Detallen que hi ha casos de famílies que han de compartir pis per falta de recursos, tal i com explica el mateix Drame.
Amb un preu bastant assequible és complicat. Estem parlant de que el preu que demanen supera bastant l'índex que, o sigui, si tindríem de pagar un 30% acord al nostre sou mensual, supera totalment això. Estem parlant d'una realitat que es podria comparar amb Barcelona, de compartir pis i no arribar a final de mes, i hauríem de buscar alternatives.
A banda de la reivindicació principal per aconseguir que moltes persones tinguin un habitatge digne, Mari Drame denuncia les situacions de racisme immobiliari que encara hi ha. Segons el membre de la PA, aquests fets es manifesten amb preguntes incòmodes per descobrir l'origen de la persona interessada en adquirir un habitatge. A Castellfollit de la Roca, l'Ajuntament centrarà una part important del pressupost a fer millores a la xarxa d'aigua. Tenen previst col·locar comptadors digitals i substituir canonades a diversos llocs del poble. El consistori compta amb un pressupost per aquest 2025 d'1.700.000 euros i, segons el seu alcalde, Miquel Reverter, tot just ara poden començar a fer inversions ambicioses després de gairebé 10 anys eixugant el deute que es van trobar, informa Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Castellfollit de la Roca destinarà una part important dels pressupostos d'enguany a fer millores d'eficiència de la xarxa d'aigua. Tenen previst fer substitució de comptadors i posar-ne de digitals. L'any passat van substituir la canonada principal del poble i aquest any continuaran renovant canonades a altres punts del municipi.
Poder millorar la xarxa a zones com la Plaça Major, com a Germana Silla, Doctor Fleming, també a part del barri vell. Vull dir que en aquest any hi haurà moviment a nivell d'obres en aquest sentit. Li destinarem uns 360.000 euros, dels quals 280 venen de subvencions de l'ACA, l'altra part les hi posa l'Ajuntament, i preveiem que a l'acabar l'any, doncs, diguéssim, aquestes obres de millora s'hagin fet. Un cop fetes aquestes obres de millora, aquest Castellfollit cada vegada quedarà menys fibrociment, vull dir, tindrem la xarxa molt actualitzada.
L'Ajuntament compta per aquest any amb un pressupost d'1.700.000 euros, dels quals 600.000 corresponen a inversions. Segons l'alcalde, són els pressupostos més ambiciosos, almenys en els darrers anys. Diu que després de molts anys reduint el deute que es van trobar quan van entrar a l'Ajuntament, ara per fi poden emprendre projectes més grans.
Cosa que no ha estat fàcil, cosa que hem anat aixugant el deute històric que teníem, que encara en tenim, però que està en uns nivells entre el 19 i el 20%, per tant, està molt i molt bé, i que la nostra intenció és de seguir baixant-lo. No hem parat mai de fer coses, el que passa que amb unes limitacions òbvies, no? Vull dir que teníem unes limitacions de pressupost que no ens deixava fer tot allò que voldríem.
L'Ajuntament de Castellfollit ha rebut recentment el segell InfoParticipa, que reconeix els consistoris per la seva transparència i la comunicació amb la ciutadania.
Amb Vulcanologia, La Palma i La Garrotxa col·laboren per primera vegada amb un curs d'aquest d'àmbit. Es tracta d'un curs d'estudis superiors multidisciplinari amb experts del CSIC i participació internacional des de les universitats de Barcelona, de Roma i La Laguna. Tindrà 15 dies de durada, una setmana a La Garrotxa i la segona a l'illa de La Palma, combinant teoria pràctica i sortides de camp en tots dos territoris amb una geologia excepcional. Néstor Carvajal.
Aquest dilluns s'obren les inscripcions per participar en el curs d'estudis superiors sobre vulcanologia. L'illa de La Palma i La Garrotxa cooperen en aquesta primera edició multidisciplinària. Compta amb la participació del CSIC, el Parc Natural de la Zona Volcànica de La Garrotxa, o la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot, entre d'altres. El director de l'Espai Cràter, Xavier Cullell, explica com va sorgir la idea l'any 2023.
Vam fer un viatge, alguns membres de l'equip de l'Espai Cràter, i aquell viatge jo crec que va transformar la manera d'entendre la vulcanologia, el vulcanisme, els territoris volcànics, tant per l'Espai Cràter com per nosaltres aquí en el territori, no? I allà sí que vam veure molt clar que havíem d'anar de la mà, perquè hi havia un coneixement segurament que nosaltres aquí, no diré només a nivell científic, sinó especialment a nivell de gestió, nosaltres doncs segurament no teníem, i que d'alguna manera aquesta col·laboració ens reforçaria.
Segons el FES, el curs es tracta d'una especialització. A més, s'està estudiant l'opció d'acreditar-lo, tot i que no està formalitzat de manera oficial. El director acadèmic del curs, Xavier de Bolós, recorda la importància de no oblidar l'aplicació de les noves tecnologies dins de les investigacions científiques.
Una visió moderna, una visió actualitzada dels continguts del temari en matèria d'intel·ligència artificial i l'aplicació de machine learning a l'estudi de la vulcanologia, els processos volcànics i els dipòsits volcànics. Estem en un món canviant, en un món que evoluciona ràpidament i on l'aplicació de les noves tecnologies també ha d'entrar i com a eina s'ha d'aprofundir en la geologia i en l'ús d'aquestes metodologies en la vulcanologia.
El curs tindrà lloc el 20 d'octubre i durarà 15 dies. Per sol·licitar beques es podrà fer a partir del 15 d'abril durant un mes. Tota la informació sobre el curs es pot trobar a la pàgina de l'Espai Cràter a l'apartat de Vulcanologia.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Abans dels esports, prop de 3.000 persones han seguit in situ el combat de corrandes de la Garrotxa. Montagut s'ha tornat a omplir de glosa i de cultura popular en un dels actes amb més afluència que es duen a terme a la comarca. Hores i hores de corrandes d'un acte que enguany s'ha allargat unes hores a Argelaguer i també a Tortellà.
Hem versat una trinxera i hem fet avivar la brasa i amb tres branques d'olivera hem construït una casa i de nou a l'escenari el bisc revolucionari serà el definitiu.
Un any més, Montagut va omplir-se de glosa i de gent per celebrar el combat de corrandes. Un combat de corrandes de Montagut que enguany passava a ser amb més motiu de la Garrotxa, donat que el dia previ i el dia posterior també es va fer glosa a Argelaguer i a Tortellà. Unes corrandes que van tractar tota mena de temes.
Una colla de glosaires i també una plaça plena. Aquí tenim sang en vena, mentre també bufa l'aire i l'home que em casarà amb proves de so és expert. També ha pogut cantar, que semblava el seu concert.
Fins i tot del mateix dinar.
Aquells que han fet l'arròs i per això ara jo us demano que us poseu totes d'en pes.
Marta Rius és la punicana del combat.
Si sabéssim la clau de l'èxit, hi hauria, no? A cada poble hi hauria això, no? Jo crec que és una suma de coses. La glosa, un cop l'entens una mica, jo crec que enganxa molt, però jo crec que en Montagut també l'èxit real ha sigut tota la gent que any rere any, o sigui, han passat moltíssimes persones a l'organització de Montagut i sempre gent molt jove, i any rere any s'han implicat i han treballat molt perquè sigui un èxit cada jornada, i això ha fet el boca a orella, crec, primer va a la comarca i després ja s'ha anat extenent.
Combat de Montagut, aquí avui el celebrem, i per aquells que no heu vingut, ara us l'explicarem. Hem vingut de cada barri per celebrar el glosat, i hem invocat en Farri per beneir aquest combat. Sí.
Aquesta mena d'expressions populars i de cultura popular són necessaris per la llengua, pel país, per la cultura i per les persones, que cada vegada estem més individualitzades, i totes aquestes manifestacions públiques i col·lectives amb coses positives i maques, ho trobo supernecessari.
Anem per les resistències i per causes necessàries. Saluda les dissidències, a les trans i no binàries. Una quarteta amb l'exercici que és noble, i han tombat l'extrema dreta.
Gairebé 3.000 persones no es van voler perdre un combat de corrandes que va poder gaudir de prou bon temps. Persones completament entregades que van acabar celebrant la victòria de Pol Cabam, escollit corrander major, i de Txell García i Iago Calvet, corranders de plaça.
Una persona infiltrada, un feixista potencial, però distrets en poesia no l'hem pogut seguir més. I ara aquí hi ha un policia, però noi no sabem qui és.
Qui sap si la dimensió del combat de corrandes de la Garrotxa agafarà noves dimensions en un futur.
Perquè quedi ben gravat i que tothom ho recordi, l'any que ve aquest combat es farà al Palau Sant Jordi.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina, i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres, o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
La Unió Esportiva Olot respira amb la tercera victòria consecutiva. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
L'equip de Roger Vidal va guanyar ahir al migdia el camp del Mallorca B gràcies a un gol de Pedro del Campo a la segona meitat. Han superat així l'Andratx, ha sortit del lloc de play-out i també el conjunt olotí s'ha situat en zona de permanència directa. La jornada ha estat rodona perquè la distància amb el descens directe s'ha ampliat a 9 punts, quan només ja en queden 12 en joc. Ens ho explica tot plegat en David Planella.
La Unió Esportiva Olot també va guanyar el Mallorca B i de 3 en 3 s'està escapant de les brases. Fa dues setmanes va sortir del descens, la setmana passada va posar dos partits de marge amb la zona vermella i ahir va deixar el lloc de play-out, ha avançat l'Andratx i s'ha situat 12è en zona de permanència directa. El tècnic Roger Vidal destaca el creixement del seu equip, que ha sumat 10 punts dels últims 12.
Són temes mentals, però crec que l'equip va creixent i al final els números de les últimes 10 jornades són bons, i crec que no és una cosa que sigui puntual, sinó jo crec que és a llarg termini el camí que està fent l'equip.
L'Olot va aconseguir la tercera victòria consecutiva a la Ciutat Esportiva del Mallorca, on va haver de treballar de valent per tombar el Cué. El Mallorca B, ja descendit matemàticament a tercera, va oposar molta resistència. A la primera meitat el partit va ser molt igualat, amb un pal per cada equip. Carlos Gilbert va rematar la fusta al minut 8 i Jan Sales va topar amb el travesser al 28, i a la segona es va desencallar gràcies a un gol de Pedro del Campo. Al minut 7 el capità, ben situat al segon pal, va fer una gran rematada amb el peu per endreçar al fons de la xarxa una pilota servida per Yaya Sidibe. El gol va ser clau perquè va arribar quan més bé estava el Mallorca B.
Són petits detalls i el moment ha estat important. Crec que la primera part ha estat bastant igualada, ja hem tingut el partit una mica descontrolat, poder més del que volíem, Ells a les contres, a les transicions ens enganxaven, nosaltres estàvem atacant bé però no acabàvem alguna jugada o no estàvem alerta a les vigilàncies defensives i estaven enganxant bastant bé la contra i havíem de córrer enrere i aquí ens han generat. Hem anat a posar el bloc una mica més baix per saltar i que ells ens superessin i trobessin espais.
Després del gol, l'Olot es va haver de defensar. El Mallorca B va tenir més possessió i algunes arribades clares a la porteria de Pol Ballester, però no va trobar el camí de l'empat i els olotins van poder celebrar una victòria que Roger Vidal reconeix que és molt important.
És una victòria molt important, però ens en queden quatre. No? Fins que això no sigui matemàtic, hem de continuar treballant per sumar el major nombre de punts possibles. Ara crec que l'equip està bé, està en confiança, les coses surten, els resultats surten, i hem de continuar.
A quatre jornades pel final, l'Olot depèn de si mateix per salvar-se directament. Ara és 12è i té un punt de marge. I l'Averash, respecte de l'Andratx, que hi va perdre el camp del Torrent després de 6 victòries consecutives. A més, el marge amb el descens directe s'amplia a 9 punts més l'Averash. Diumenge que ve, a les 12 del migdia, el conjunt de Roger Vidal jugarà a casa contra el líder, una Europa que vol ser campió per pujar directament a Primera Federació.
Victòria en futbol i també en hoquei patins, perquè l'hoquei Olot va golejar el CUE aquest dissabte al vespre i segueix viu a la part alta. Els olotins van superar per 6-1 a l'Alhambra Càjar de Granada, la Josep Jou, en un partit totalment dominat des del primer minut. Ferran Sacrés va marcar un hat-trick, acompanyat també en la faceta golejadora de Marc Prat i els joves a la casa, Joel Pagès i Jan Almatell. Una golejada que també va tenir el seu punt emotiu, amb homenatge a Matías Reixac, que penjarà els patins a final d'aquesta temporada. Treure's l'espina de Girona era un dels objectius per un hoquei Olot que, fins que els números no diguin el contrari, seguirà somiant amb una possible lluita per l'ascens. Aquest dissabte rebia el CUE i ja s'ha ascendit a l'Alhambra Càjar de Granada, un duel que va demostrar la diferència de nivell entre els dos equips i que va ser controlat 100% pel conjunt olotí. Vestint una samarreta en honor a les persones que lluiten i han lluitat contra el càncer, l'hoquei Olot va dominar el partit de principi a fi. A la primera meitat, Marc Prat obria la llauna amb un potent xut exterior. Era el minut 8 de partit, moment en els olotins posarien una marxa més i ampliarien distàncies al marcador, amb dos gols de Ferran Sacrés al minut 11 i 13. 3-0 a l'equador de la primera meitat per començar a sentenciar el duel. A la resta de primera part, més bola per un hoquei Olot que va controlar el ritme. El tècnic de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Són partits que els equips que venen de fora i a més quan estan a la part baixa de la classificació, si ets capaç de començar fort, d'anar-te'n al marcador, és probable que ells doncs baixin una mica els braços, i el que intentàvem era això, pressionar-los a dalt, que ells tinguessin, no se sentissin còmodes, i això també, el fet d'anar nosaltres a buscar-los a dalt, també ens obliga a estar molt més concentrats i molt més actius, perquè qualsevol error hi ha molts més espais. Llavors era com un doble joc, no? El fet de no deixar-los jugar amb ells, però també d'obligar-nos a nosaltres a estar molt més concentrats i molt més intensos.
A la represa el guió no va canviar i van seguir arribant gols. Els joves es van sumar a la festa amb un gol per banda, Joel Pagès marcant el 4-0 i Jan Almatell el 5-0. Quedaven 10 minuts al final, quan Armando va fer el gol de l'honor dels andalusos amb un llançament des de mitja pista, que va superar Pau Flores, titular per segona vegada aquest curs. La sentència definitiva va ser obra de Ferran Sacrés, completant el seu hat-trick particular, marcant el 6-1.
Al final havíem de tenir-los el màxim de respecte, preparar el partit el millor possible, llavors sabíem que si fèiem això, doncs la nostra qualitat sortiria i així ha estat.
3 punts còmodes i marcats també per l'anunci de Matías Reixac, que no seguirà l'hoquei Olot i penjarà els patins a final de temporada després de tota una vida a l'entitat olotina. Els de Ràfols i Piera són 5ens, sumen 34 punts i segueixen a 4 del playoff quan només en queden 9 per disputar-se. A falta de 3 jornades, l'hoquei Olot ja ha signat la seva millor puntuació a la categoria de plata. I en tenis taula, el club tenis taula Olot no passa als quarts de final de la Europe Trophy. Tot i classificar-se com a segons en la fase de grups, va perdre contra l'IMSK Katka d'Eslovènia als quarts de final per 3-2 en un partit molt ajustat.
El club tenista Olot arribava amb molta il·lusió a la cita d'aquest cap de setmana a Montenegro per intentar aconseguir una bona classificació a l'Europe Trophy. El conjunt olotí s'hi ha presentat amb Damien Provost, Rafael de las Heras, Diego Pinyó i Arnau Pons. A la fase de grups ha anat de menys a més després de perdre el primer partit amb claredat contra l'anfitrió, l'STK Novi, i campió de l'Europe Trophy per 3-0, però guanyant el Marcozzi italià i classificant-se així per als quarts de final. A partir d'aquí els rivals són molt potents i la sort no ha estat al costat del conjunt olotí, que ha quedat emparellat contra l'MSK Katka d'Eslovènia en un partit partit en què el club tenista l'Olot ha tingut moltes opcions per entrar a les semifinals. El vicepresident del club tenista l'Olot, Xavier Selles, valora a la competició a l'Europe Trophy.
És que en el partit de grups vam veure que el Novi realment portava un equip impressionant, jugadors de primer nivell mundial, i bueno, ho vam veure amb el 3-0 que ens van guanyar, no? Llavors amb el Marcozzi, malgrat el 3-0 que va caure del costat nostre, era un equip que et podia donar molts problemes i que se podia posar complicada la cosa. Bueno, vam ser capaços de tirar-lo endavant, i llavors amb l'encreuament de quarts, doncs realment hem de pensar que segurament el CAT, que eslové, doncs era segurament el segon equip amb més qualitat.
En aquest partit, després d'anar perdent 2-0, han aconseguit empatar-lo amb punts de Diego Piño i Damien Provost. S'ha arribat a l'últim enfrontament, on Rafael de las Heras ha perdut per 3-1. Tot i això, els 3 sets perduts ho han estat, però han estat per 11-9. Després de quedar eliminats, només tenien opcions per a quedar en la cinquena posició, on finalment ha perdut contra un dels favorits per endur-se el títol, al Panathinaikos grec, per 1-3. Ara, el club tenista l'Olot jugarà aquest dimecres contra l'Eivissa, que ja ha descendit de categoria.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada del conte El cavaller perdut apropa les figures de la faràndula olotina als més petits. Aquest llibre, presentat dissabte, l'ha escrit Pep Fargas i l'ha il·lustrat Nina Bach. La història comença a punt de tancar les festes d'altura, on la Berta, la protagonista del conte, amb el seu cavallet es perden entre la gentada i tracten de tornar a casa.
La contraportada.
Aquest cap de setmana s'ha presentat el conte infantil El cavallet perdut. Ha estat a càrrec de Pep Fargas, l'escriptor, i Nina Bach, la il·lustradora. Fargas explica que el llibre tracta sobre la faràndula olotina i pretén apropar-la als infants. També situa on ocorre la història.
La nit de les festes d'altura, quan anem a tancar els gegants a l'hospici, que totes les figures de la faràndula es veuen impel·lides amb una mena de festa i per tant se'n van i desapareixen, no? I en aquest cas, un dels cavallets que ja és atrevit amb si mateix, el cavallet que porta una noia que es diu Berta, que és molt entremaliada, s'escapa de tots plegats i ningú la troba, no? I el fet és que ha anat galopant amb el cavallet fins que ha arribat a la fageda.
L'autor també ha afegit que s'ha retroalimentat amb la il·lustradora, adaptant el text, el dibuix i viceversa. Nina Bach explica per què ha escollit l'aquarel·la com a tècnica de dibuix i quin procés creatiu té.
Els vaig proposar si el podia fer amb aquarel·la, perquè últimament treballava molt en digital i era com que necessitava tornar a aquesta essència, no?, de lo més manual amb la mà. I realment ha sigut una experiència molt maca. Després, clar, l'aquarel·la té això, no?, que l'has d'escanejar, l'has de retocar digitalment, però bueno, tot això ha valgut la pena.
El conte infantil ja està disponible per la seva adquisició.
Amb El cavallet perdut tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 7 d'abril de 2025. Com sempre, més informació a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot, Facebook, Twitter i Instagram. D'aquí uns minuts, com sempre, el tercer temps amb tota l'actualitat esportiva del cap de setmana. Adeu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.